Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Des del 1977, l'Organització de les Nacions Unides reconeix el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora. La instauració d'un dia dedicat a la reivindicació dels drets humans, de la participació de les dones en igualtat als homes, tant en el mercat laboral com en el social, ve de lluny. El 8 de març de 1857, un grup d'obreres del tèxtil van recórrer els barris més rics de Nova York per protestar per les seves condicions de treball. I a partir d'aquesta data, entre mitjans del segle XIX i principis del XX, les treballadores dels Estats Units i d'Europa van succeir aquestes manifestacions, amb d'altres, per reclamar una jornada laboral de 10 hores, permisos de maternitat i lactància, la prohibició del treball infantil, formació professional, el dret a formar part d'un sindicat i, sobretot, en aquella època, el dret a votar. El 1908, un dia de vaga i arran d'un incendi que, segons molts historiadors, va ser provocat, van morir 129 treballadores. Tres anys després, també en un incendi a la Triangle Shirtwaist Company, van morir 142 obreres, la majoria immigrants joves, que l'any anterior havien protagonitzat una vaga per demanar millores laborals a la fàbrica. Avui, al nostre país, moltes de les demandes d'aleshores ja s'han superat. Les dones tenen dret a votar, treballen una jornada laboral habitual de 8 hores i no es permet el treball infantil. Tanmateix, la incorporació laboral de les dones i la seva integració social ha comportat certs desequilibris que encara avui deixen de manera palesa les dades. Les dones guanyen fins un 27% menys que els homes pel mateix lloc de treball. Representen un 90% dels contractes a temps parcial. I malgrat ser majoria a les universitats, una tercera part de les dones abandonen el mercat laboral per dificultats de conciliació familiar. A més, i degut a la crisi actual, les dones suposen un 22% de l'atur a Catalunya. Avui, el Plusvàlua, la dona treballadora.
El dia 8 de març de cada any se celebra el Dia Internacional de la Dona, també dit Dia Internacional de la Dona Treballadora, els orígens del qual, suposadament, són la remembrança d'uns fets luctuosos succeïts als Estats Units als anys 1908 i 1911, quan, amb motiu d'unes vagues, varen morir centenars de dones treballadores del tèxtil. Aquesta commemoració està reconeguda per l'Organització de les Nacions Unides des de l'any 1977 i el seu objectiu és el de rememorar la lluita de la dona de cara a aconseguir la igualtat en el treball amb l'home i el poder desenvolupar-se la dona íntegrament com a persona. A Catalunya, la vocació anual d'aquesta diada té un cert ressò, ja que no endebades es disposa d'un grup nombrós d'entitats que hi donen suport. En primer lloc, cal mencionar l'Institut Català de les Dones, entitat dependent de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat, i és precisament aquesta institució qui ens informa que al Principat existeixen un total de 1.177 associacions de dones constituïdes com a agents socials que treballen per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones. Aquest ampli teixit associatiu, tan característic de la societat civil catalana, fa que es treballi seriosament de cara als objectius d'igualtat i que la celebració d'una data commemorativa no quedi simplement en un episodi balder, sinó que signifiqui realment un toc d'atenció a tota la societat perquè es possessioni del repte cara a la necessitat d'avançar cap a l'equiparació de drets i deures d'ambdós sexes. Malgrat els avenços igualitaris de les societats occidentals, ja superades les etapes inicials de les lluites feministes, com varen ser l'aconseguir el dret al vot i les grans millores en el treball femení, encara queden parcel·les com la lluita contra la violència de gènere o bé la lluita contra la prostitució i contra la discriminació de les dones en el treball, que segueixen sent objectius molt importants del moviment femení, que de segur les jornades reivindicatives com la del Dia de la Dona, que demà es celebra, ajudaran a prendre consciència de la necessitat de treballar de cara a la igualtat i a la millora del paper de la dona en la societat. Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rowing away on a distant sea, 'cause I don't love you and you don't love me.
Avui ens avancem un dia, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que és justament demà, i el celebrem, o el reivindiquem, amb tres dones de perfil diferent, però totes elles treballadores i lluitadores d'alguna manera, o representants d'alguna manera del paper de la dona avui en dia en la nostra societat. Tenim amb nosaltres la senyora Immaculada Pulidó, dona emprenedora i fundadora d'IPAE, dedicada a l'assessorament empresarial. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
També hem convidat a la senyora Isabel Pallejà, agent comercial, presidenta de la Comissió de Comerç i Consum de Unió Democràtica de Catalunya i exsecretària del Col·legi d'Agents Comercials. Bona tarda,
senyora. Hola, bona tarda.
I a la senyora Rosa Maria Garriga, directora i gerent d'AGI, de Fundació AGI, i administradora de PIC Service i Serveis Integrals de Benestar. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Avui parlem, avui no fem una entrevista d'una sola persona, com és habitual, sinó que hem convidat un conjunt, perquè probablement aquesta història de les dones ha estat una lluita conjunta, com una mica comunitària. Com ho veuen vostès?
Evidentment, ha estat una lluita conjunta, comunitària, dins de molts àmbits de la vida privada, de la vida social i de la vida laboral, i, per què no, de la vida dins de les universitats. No hagués estat possible que la dona hagués arribat a on ha arribat si no hagués estat per un conjunt de dones, ja des de les sufragistes, que en grup reivindicaven els seus drets. Sí que és cert que algunes dones han sobresortit amb la lluita. Recordem-nos de la Betty Friedman i d'altres dones que han estat un referent individual, però un referent per tots aquests grups que, sobretot al nostre país, després amb la instauració de la democràcia, se'ns va permetre allò que ja fèiem, podríem dir, dins de la clandestinitat.
Mm-hmm. Senyora Isabel Pallejà, per exemple, vostè que treballa en un sector molt femení, com és el consum i el que són el comerç, no? Que és molt proper de les dones des d'anys immemorials, fins i tot potser és l'àmbit laboral on les dones, a part de la medicina o de la infermeria més aviat, i de l'educació, on s'hi desenvolupaven. Aquestes lluites que vam començar són ara les mateixes?
Potser hi ha alguns matisos. Al fons sí que és el mateix. En molts àmbits sí que hem prosperat de tots aquests anys, però, per exemple, en l'àmbit del comerç, encara el que vostè comentava, que és un àmbit que tradicionalment la dona ha tingut molt de protagonisme. És un àmbit que precisament pot desenvolupar les seves dades tots comunicatives i relacionar-se amb la gent. I la veritat és que, i sobretot a l'àmbit aquí català, sempre la dona ha tingut un paper protagonista. I la veritat és una cosa de qual totes ens tenim que sentir orgulloses.
Senyora Pulidó, vostè com a dona emprenedora, nosaltres ens fèiem ressò d'una dada de l'actualitat econòmica que estem vivint, a la crisi actual, en què les dones són un 22% de l'atur a Catalunya, però al mateix temps també són una part important de les persones que es llancen a emprendre.
Doncs sí, la veritat és que una de les coses que em sembla que amb les dues contertulianes coincidim és que la dona moltes vegades ens posen al mateix sac i les dones són molt diferents. Vull dir, podem ser d'una manera o d'una altra i podem tindre pensaments diferents. Però sí que és veritat que tenim una força comuna que ens porta a anar avançant. I la dona sempre ha sigut, ja des de llibres inclús d'aquests de l'època de la prehistòria, sempre ha sigut la que ha aguantat el cau, la família. I amb això també ho lligo amb l'emprenedoria. O sigui, per això hi ha tanta dona que ara s'està llançant perquè diu, ho tinc que fer, és una dona valenta, sempre hem sigut valentes, hem tirat endavant i a pesar de la crisi, a pesar de totes les moments que siguin negatius, poder aquesta força de que si creiem en nosaltres mateixes podem fer-ho, ens hi aboquem. El tema està en que ens hem de posar ajudes, però ja no només a la dona. Llavors jo sempre en defenso que els emprenedors, a tothom, i els nanos joves, que sàpiguen que per emprendre no és només començar un negoci, no són només xifres marketingianes, sinó que després hem d'ajudar que es consolidi. Però molt bé, sí, sí.
Immaculada, Isabel, Rosa Maria, quins són els reptes actuals per seguir reivindicant, d'alguna manera, aquest dia?
Abans he dit que la dona ha avançat molt, certament ha avançat molt i molt. I hi ha autors que diuen que el segle XX és el segle de la revolució de les dones. Però encara li queda moltes parcel·les, i permetem dir això de les parcel·les, a conquerir. Jo la primera cosa que faig quan obro un diari i veig aquestes reunions de l'Ecofil, dels ministres d'Economia de la Unió Europea, de Davos, miro la fotografia de família.
Tota grisa.
Tot homes.
Amb corbata.
Amb corbata, tots amb uniforme. Sí, hi ha Christine Lagarde, la senyora Merck i poca cosa,
a més,
poques dones més.
Més perfils curiosos de dones,
sí,
també.
Sí. I poques dones més. Què passa? Per què les dones no poden estar conjuntament amb els homes? No, no és que vulgui que la fotografia s'inverteixi i hi hagin dones, no, no. És que els vull veure conjuntament. Jo valoro molt l'avanç de la dona, però és que hem d'avançar junts, homes i dones.
I què passa? Per què no hi ha dones en aquestes fotos de família?
Perdona, perquè encara aquestes esferes de poder estan controlades per homes.
I no hi volen dones.
I no hi volen dones. O sigui, volen certes dones. Certes dones. Que per la seva vàlua, evidentment, els hi toca estar allà i molt més amunt que ells.
No per quotes.
No per quotes. No, no. Però, veiem, les quotes, jo n'era contrària.
Després
les quotes,
en parlem,
sí,
si volen.
Després en parlem.
Vostès com ho veuen? Per què no hi ha dones en aquestes fotos de família?
Jo crec que, bueno, a part del que deia la companya Rosa Maria, jo crec també amb els llocs de direcció, que hi ha tan poques dones, és que el talent de les dones es queda sempre a mig camí. Sempre hi ha la dona amb tapós, a vegades la família, el deure, a la feina i al seu propi talent. I això és una llàstima, això és una cosa contra la que tenim que lluitar homes i dones.
Bé, que estem molt d'acord amb moltes coses, les tres. A veure, com ho diria jo? Per una banda, les dones hem volgut estar i podem estar, i jo en una entrevista que em van fer fa temps vaig dir, perquè jo em considero una mica dona sostre de vidre, tirada enrere per motius precisament de família, de compaginació, però no només això, perquè el paradigma no m'agrada, perquè el model que hi ha no m'agrada. Llavors, si tinc que estar dalt de tot, dintre del meu nivell, cada un arriba on t'arriba, no? Però allà dalt, amb un sistema que no et va, doncs llavors doncs, poder prefereixes no ser-hi i lluitar per canviar-lo. Això és una. I després, d'una altra banda, també estic d'acord amb la Rosa Maria, que jo sempre he dit que hem de compaginar i hem d'estar els dos. O sigui, una societat en què invertim i que només mani la dona serà igual de caòtica passant d'una altra banda. O sigui, nosaltres tenim coses molt bones, però ells també. O sigui, jo sempre dic que nosaltres fem el loop femenino i ens n'anem de per Pisuerga passant per Valladolid i no sé quantes coses, i l'home és molt més focus. Jo hi he estat a direcció i moltes vegades em va molt bé, bueno, ja estic també ara, però em va molt bé que em diuen Imma, centra't, el problema, no te'n vagis, en canvi, però nosaltres donem un altre. Llavors, els equips compartits d'alt nivell, avui sortia també un article en una revista americana, ho deien això, que com més compartit està, més guanya la societat i més guanya l'empresa.
Són més exitosos.
Sí, el que llavors no entenc és per què no ho aconseguim quan totes estem d'acord i alguns també, perquè tot s'ha de dir que cada vegada hi ha més homes que són intel·ligents en aquest sentit i ho veuen i ho diuen, perquè tampoc és que els anem a treure'l, sinó que anem a compartir. Però ens costa, i per això jo crec que seguim reivindicant totes i seguim estant aquí doncs, intentant mostrar la part positiva.
I demà la presidenta del Parlament, més un càrrec institucional important, que per primera vegada a Catalunya és una dona, obre les portes del Parlament a les dones i a que algunes dones expliquin les seves històries, doncs, els seus reptes i les seves aspectes positius i dificultats que es troben en el dia a dia. Vostès, i ara reprenent una mica el tema que comentàvem amb la senyora Rosa Maria, vostès creuen que les institucions, com pot ser un Parlament, com pot ser altres institucions governamentals, haurien de basar-se, com a mínim com a impuls, en el concepte de quotes per obrir com a referència a les dones, o hem d'esperar que progressivament amb el temps entrin les dones en aquests aspectes?
Cal dir que el nostre Parlament, per primera vegada, jo no recordo ara el percentatge de dones, però per primera vegada la història del nostre Parlament és on hi ha més percentatge de dones. Per tant, això cal aplaudir-ho i cal doncs, promocionar-ho. A mi em sobta molt una cosa. Es fan lleis per l'empresa o on els consells d'administració siguin paritaris o on els llocs de direcció siguin paritaris, però després observes els partits i la paritat no precisament està dins dels partits. Per tant, els mateixos partits, que és l'òrgan legislatiu, que fan aquestes lleis, se les han d'aplicar. Se les han d'aplicar per donar exemple. Exemple per l'empresa, exemple per la societat civil, exemple per tots els àmbits de la vida social. Però això no acaba d'arrencar, perquè el Parlament no és paritari. Sí que és el més paritari, però tampoc és paritari. Sí que les llistes hi han dones, però bastant enrere. No fos cas que sortissin. Els primers llocs, sí, posen un home i una dona, però a partir del sisè, doncs ja aquest home-dona no hi és. Tant els nostres partits polítics han de donar exemple i potser amb l'exemple les empreses també seguiran.
Vostès com ho veuen? Perquè aquesta no paritat també es dona en els consells d'administració de les empreses. Caldria una promoció a través del concepte de quotes o no? O caldria deixar...
El famós tema de les quotes. A veure, jo diré que abans em negava el tema de les quotes, perquè deia, hem d'arribar per mèrit. Jo vull saber que si estic allà, m'ho he currat. I quan hi estava, doncs m'ho currava. El que passa és que després veus que no hi arriba gent. I ara, una cosa, encara que sigui la llei que diuen, el percentatge que hi hagi o el número, mentre no diguin que és d'obligado cumplimiento, no farem res, perquè és recomanable. Llavors, clar, si és una recomanació, doncs les recomanacions es segueixen o no, però ja està. Llavors, jo ara m'he tornat més pro quota. El que passa és que jo sóc una mica en el sentit de que tenim que anar per dos àmbits, i una mica efecte sàndwich, o adiós rogando con el mazo dando, com diem, no? Però, per una banda, les institucions, la política, la legislació ha de ser a favor d'això, d'integració, de tindre més en compte la dona, però jo m'hi he anat també a lluitar-ho des de la base educativa. I per això m'he posat en una associació que es diu Espiral, per això estic muntant Cellworking, estic muntant tota una sèrie de coses, perquè hem d'anar a fomentar l'emprenedoria, la igualtat amb els nanos. I els nanos de 12, 13, 14 anys, que també apunto una dada, no sé si és molt científica, però s'està començant a veure que per l'informe televisius i mitjans i el que sigui, els nens s'estan tornant... Estem tornant enrere, s'estan tornant més masclistes, perquè mentre hi hagin sèries, que ja ni me'n recordo el nom, però aquella del Patito Feo crec que es deia, i aquestes coses, estem fomentant una visió que estem perdent allò que teníem. Llavors hem d'anar amb els nostres fills, amb els nostres nets, qui jo encara no, però qui tingui, però hi hem d'anar des de les escoles, i per això penso que també hem de fer sàndwich institució i escola.
Estic d'acord amb això, que la cultura s'adquireix, perdona, al bressol. I si al bressol fem una cultura paritària, és molt més fàcil.
Senyora Isabel Pallejà.
No, jo reprenent el que deia abans la Rosa Maria, de lo dels partits polítics, jo crec que també hi ha una menor participació en els partits polítics, perquè també l'educació política que ha tingut la dona ha sigut menor que el...
Durant menys temps,
exacte.
Preparades. Ha sigut,
exacte. I jo crec que això, mica en mica, pues, es va subsanant. Jo crec que cada vegada hi ha més dones a dintre dels partits polítics, que cada vegada tenen més participació. Jo crec que arribarà un dia, no sé si molt proper o molt llunyà, en què jo crec que tot es normalitzarà. I com deia també la Imma, crec també que l'educació, des de petits, és el principal factor per poder subsanar aquesta desigualtat que hi ha entre homes i dones. Tenim que començar de petits, tenim que ser els pares, les mares, els ensenyants. Tenim que promocionar aquesta igualtat.
A mi m'agradaria agafar un parell d'idees que han sorgit en aquestes últimes preguntes. Un és el que deien vostès, l'educació, i l'altre és el concepte de conciliació. La típica frase que es deia, abans tindrem un president negre dels Estats Units que una presidenta dona, i que ha estat així. la història ho ha confirmat. Probablement aquest fet ha estat per aquests dos motius, perquè no hi havia una referència d'una dona que en el imaginari col·lectiu que es pogués donar una idea de que sí que podria arribar a ser presidenta una dona, i tampoc hi havia potser l'ajut en conciliació que també ho promulgués, que no hi havia una base de dones que ho volguessin tant com d'homes. Em diuen, l'educació és molt important. I la conciliació, com la podem resoldre? Com podem ajudar que no sigui un obstacle més?
La conciliació jo crec que la tenim una mica malentesa, perquè resulta que la conciliació només l'apliquem a la dona. I no, malament. La conciliació ha de ser per tots, tant per l'home com per la dona. Si només la seguim aplicant a la dona, evidentment tindrem jornades reduïdes. Aleshores, quina empresa agafa una alta directiva amb jornada reduïda? No sé. Nosaltres mateixes, de vegades, allò que quan tenim les criatures petites ens pot anar bé, ens posem ja allò que se'n diu la soga al coll, perquè ningú, cap empresa multinacional, o és igual, nacional, agafarà una dona a jornada partida, perquè aquesta dona ha de poder conciliar. No? Quan les criatures són petites, doncs li toca a l'home i a la dona, no només a la dona. Per tant, la conciliació jo no la concebeixo només per la dona. Jo no concebeixo aquestes jornades minúscules perquè la dona pugui atendre els fills, els pares o els tiets, el que sigui. No, no, escolti'm, ens ha de tocar a tots per igual.
La frase és, el teu marit t'ajuda? Diu, no, el meu marit col·labora amb mi. Si tu aconsegueixes que a casa els dos compartiu i els dos col·laboreu, el concepte canvia. El que passa que torno també a lo de l'ensenyament, hem d'anar a les escoles, hem d'anar, els pares han de fer exemple. L'altre dia em parlava una sòcia d'un bufet d'advocats que em deia, és curiós, diu, jo a l'agenda em poso, si tinc que anar a veure els pastorets dels meus fills, no hi ha reunió perquè vaig als pastorets dels meus fills. Els meus col·legues socis es posen reunió. I llavors me'ls trobo
perquè
al col·legi,
no
perquè no sigui dit.
I
llavors me'ls trobo al col·legi que estan fent el mateix que jo. Perquè no, aquell nen està veient que el seu pare està dient una mentida i està dient que està reunit perquè queda bé. En canvi, la mare està dient, no, jo m'he posat dintre de la meva agenda laboral un espai de temps per tu, perquè et vull veure. Amb el qual el missatge que li donem al nano és doblement millor, perquè li estem dient, tu m'importes tant i jo puc treballar i m'ho puc organitzar. Jo penso que els homes no ho fan, no per mala fe, és perquè estan mal vistos, perquè el model de la societat porta que si tu estàs siguent pare i vas al col·legi, ojo, que estic fent un exemple real, però que no tots ho són. Hi haurà alguns homes que em diran aquesta on te va, que no, que jo no faig això. I benvinguts siguin tots aquests, Vull dir, n'hi ha molts cada vegada més. Però que si hi ha els homes que diuen, no, no, és que jo no ho dic, perquè llavors els meus col·legues em diuen, mira aquest, una paraula que no és massa maca, o que de casa seva, no, o sigui, no passa res. Els fills són tant teus com meus. I els molts pares s'estan perdent verdaderes moments meravellosos de la vida dels seus nanos per un malentès paradigma de que ells tenen que estar 50.000 hores treballant, amb la qual la Rosa també té raó en aquest sentit, coincidim. O sigui, hem de compartir i hem de compaginar tots dos, si no la societat va malament.
Efectivament, també
estem totes d'acord.
Està clar. La conciliació
aquí ho arreglaríem ràpid.
Familiar i laboral no és possible si no tens la col·laboració de la parella. Això està claríssim. Però bueno, jo crec que aquestes noves generacions ja tenen ja una altra, potser una altra educació, i ja veus que la gent jove, ja les parelles joves ja tenen un altre sentit de col·laborar.
Però jo això ho veig totalment d'acord, però amb el rang aquest dels 30-35, jo penso amb els d'aquests de 14 anys que veuen les petitos feos, i quan tinguin 30 entendran això com ho entenen els d'ara. Per això dic que em fa por a vegades que estiguem tirant enrere.
A mi m'agradaria aprofundir res, amb una pregunteta, perquè se'ns acaba el temps, amb aquest concepte que comentava la senyora Immaculada Pulido del nou paradigma, o de que jo amb les organitzacions tal com estan constituïdes no m'hi sento còmoda. A mi m'agradaria que per un moment tanquessin els ulls i pensessin en els meus fills, en els meus nets, en els meus nebots, o en la societat que vindrà. Com els agradaria? Ajudi'ns una mica a pensar com seria una bona societat, senyora.
Una bona societat hauria de ser una societat igualitària, que els rols de pare i mare fossin iguals, sense perdre, evidentment, la figura del pare i de la mare. I quan dic rols, doncs que si s'ha d'anar a l'escola amb les criatures tranquil·lament i pugui anar el pare o la mare, si s'ha de cuidar a una mare gran o un pare gran, igual pugui cuidar a l'home que a la dona, és a dir, compartir. Compartir, no ajudar, sinó compartir, que és molt diferent.
Senyora Isabel Pallejà.
Pues jo també estic d'acord amb la Rosa de que, efectivament, no sé si serà pues, qüestió de pocs o molts anys, però el nostre ideal com a dones crec que és pues, això, compartir. Compartir totes les tasques familiars per poder-te realitzar com a dona i com a persona.
Senyora Imma Pulido.
Doncs jo com em defineixo amb això de les parauletes americanes que diuen soc una tecnomam, o sigui, una mama amant de la tecnologia, i penso en les noves tecnologies i en això, penso que el món futur és en xarxa, amb la qual les organitzacions no són tampoc tan jeràrquiques, amb la qual la compaginació, la compartir, serà diferent. Penso que les xarxes de dones, com el que estic amb les xarxes de dones més futur, que bueno, coneixes a la persona que ho porta, i a més estem a l'Observatori de la Dona, però que penso que aquesta manera de treballar serà el futur, serà diferent, i a partir d'aquí tenim la gran oportunitat. Si aconseguim que els nostres objectius no siguin tant allò de dir jo puc més o que per poder, sinó que anem una mica més, encara que soni el bé comú de tota la societat, amb uns objectius més de femenins que poden tindre també els homes. Hi ha un vídeo que us recomano que és la doctrina Atenea, que l'han fet uns americans i que parlen que el segle XXI seran les competències femenines que poden aplicar també als homes. O sigui, no és un tema de testosterona o de la part, sinó que és un tema de creença, de manera d'aplicar-ho. Pues aquest és el futur que veig. Jo amb això sóc optimista. Penso que entre totes i tots ho aconseguirem.
Doncs és un plaer parlar amb vostès i comptar amb aquesta energia, amb aquesta alegria. Senyora Rosa Maria Garriga, directora gerent d'AGI, de Fundació AGI, administradora de Pics en Service i Serveis Integrals del Benestar. Gràcies.
Moltes
per ser
gràcies.
Nosaltres. Senyora Isabel Pallejà, agent comercial, presidenta de la Comissió de Comerç i Consum de Unió Democràtica de Catalunya i exsecretària del Col·legi d'Agents Comercials. Bona tarda.
Moltes gràcies a tots.
I senyora Immaculada Pulido, dona emprenedora, fundadora d'IPAE, dedicada a l'assessorament empresarial, entre moltes altres coses. Com ens comentava, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens retrobem aquí, d'aquí a uns segons, per comentar, com cada setmana, l'actualitat econòmica.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-5116. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Ràdio Estel.
Doncs després d'haver fet una mica d'homenatge el dia que demà es commemora el Dia Internacional de la Dona Emprenedora aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, obrim ara la nostra tertúlia de la setmana, tertúlia econòmica, que sens dubte avui encapçala doncs, la mort de Chávez i el buit que queda a Venezuela. Parlarem d'aquest tema i d'altres. Els nostres contertulians avui són el senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Emili Pons, historiador i expert en educació. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Joaquín Recaño, demògraf i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Com veuen aquest buit de poder en un país tan cabdal, sobretot per temes energètics, com és Veneçuela?
Bé, jo si puc obrir el debat... la pregunta és, hi ha un buit de poder a Veneçuela? Aquesta és la pregunta inicial, no? Sembla que Chávez ho va deixar atado y bien atado, sembla, de moment, el tema, perquè Maduro s'ha posicionat en aquests moments, malgrat que hi ha previstes unes eleccions en un temps...
30 dies.
El chavisme té ara en aquests moments un fort respaldo de la població veneçolana i ja veurem l'efecte que abril hem sortit pràcticament d'un període electoral. Recordo que Chávez, és de recordar, no va fer presa posició com a president. Hi ha hagut un problema intern a Veneçuela perquè hi havia una interpretació per part d'un nutrit grup de constitucionalistes de que havia de ser el president de l'Assemblea que havia d'agafar el poder, diríem, provisionalment, però pel que he llegit ara en aquests moments la cosa està controlada perquè també la cúpula militar, que és un poder fàctic importantíssim, Chávez l'havia fet el seu, diríem, l'havia controlat perfectament i ha donat el vistiplau en aquesta empresa de poder per part de Maduro. Ara bé, jo no parlaria, i crec que és més important encara que el propi tema veneçolà, és el tema de que aquest canvi és un plantejament de caràcter regional i afecta països... Primer, afectarà Cuba, perquè Cuba, per exemple, té una dependència econòmica de Veneçuela molt
total,
important,
sí, sí.
Absoluta. Però no només això, Bolívia i Equador, i sobretot tots aquests països que han tingut, que han fet una mena de referenda al bolivarisme, estic parlant, evidentment, de Bolívia i l'Equador, però també hem de dir, per exemple, que ha sobtat la presència tan ràpida de la senyora Kirchner, la senyora... Fernández de Kirchner, no sé si...
S'ha apuntat el carro.
Ràpidament, o sigui, ha arribat també el president d'Uruguai. Per tant, el tema sobrepassa la pròpia realitat veneçolana i afecta a un món on les empreses espanyoles tenen molt a dir i estan patint últimament, diríem, d'aquest bolivarisme.
Quin serà el demà, vostès, que creuen, senyor Pons, senyor Melo?
Jo crec que amb la... Aviam, el fet que les eleccions siguin a 30 dies vista... van molt a favor de la continuïtat del Chávez a través de l'home fort que ell mateix ja va marcar abans del seu mort, que és el senyor Maduro, i el fet mateix que ningú qüestioni que ell ocupi provisionalment la presidència, tot i que no li tocaria, com molt bé heu dit, doncs no li tocaria, crec que marca la pauta clarament. Ara, el que jo desconec sincerament, és quins moviments hi havia darrere del Chávez i si de la mateixa manera que ell era inqüestionable i ningú a les seves files s'atrevia a discutir-li les iniciatives, el que no sé si amb el Maduro passa igual, o si hi ha la possibilitat d'un conflicte intern, això, intern entre els seus partidaris, vull dir, això jo ho desconec.
Senyor Mela.
Jo mira amb un punt de vista més economicista. Home, jo crec que el recolzament del Chávez, no sé si ve tant per la política, de la qual jo doncs, probablement no comparteixi quasi bé res, com per una distribució de la renta més igual amb els últims anys.
Sí.
I jo m'ha sobtat que tota la premsa espanyola ha sigut poc objectiva en el sentit de que he criticat molt la democràcia i jo també hi participo en aquesta crítica política, però en canvi el que està sota, que és que la gent tingui vivenda, que no hi hagi desnonaments, que la gent tingui feina, probablement el fin no justifica, no, els mitjans, però jo crec que el substracte de la força és aquesta, i aquesta la comparteixen els altres.
Jo, deixa'm afegir també el tema de la sanitat pública.
Exacte, la sanitat, el tema de la sanitat pública, el tema de l'educació.
Educació, sí, sí.
I això ha sigut, els mitjans públics espanyols i catalans ha sigut molt criticat, però no, no, la realitat paral·lela, el que la gent dona les gràcies, escolti, clar, a nosaltres ens xoca perquè, clar, jo no m'imagino, amb tots els respectes, però tots no, però uns quants respectes pel president Rajoy, no m'imagino el president Rajoy amb un xàndal venent frigorífics de 4 a 8 de la tarda per la tele, per Televisió Espanyola. Però, clar, és una cultura diferent.
Ah, pot ser, però això aquesta... ho podrem veure aviat, eh?
Bueno, per això dic... Això
no frigorífics no, del Rajoy no. Tresor, del Rajoy no. Probablement.
Eh? Mira, motos en ven moltes, eh? Motos ja ho intento vendre, eh?
Sí. Exacte, no. Podria sí. vendre motos. Sí. Bé, però aquest és un èxit, jo crec que el recolzament de la població és aquest, i la línia que esperen a Bolívia, a Cuba no ho desconec, perquè la situació potser és més complicada, però Brasil també ha donat suport. Argentina crec que és molt diferent perquè jo crec que hi ha un problema de fons molt més greu. Però bueno, a tenir en compte, jo no crec que canvi substancialment la política.
Bé, jo recoso les teves paraules en el sentit que, evidentment, el recolzament que té Chávez prové precisament d'aquesta economia subsidiada basada en el petroli. Tot ho hem de dir. O sigui, el problema actual és que, per exemple, Caracas és la ciutat en el nivell de delinqüència més alt de tot Llatinoamèrica, malgrat d'aquesta economia subsidiada.
Escolti,
sí,
dic, els números, el que vaig a dir, no n'estic de tot segur, però la delinqüència crec que ha baixat i la d'Espanya ha pujat. Jo deia aquest exercici...
No, però,
perquè...
A veure, jo conec una mica Llatinoamèrica, una mica, sobretot...
Corregis-me.
No, en tot cas no és una qüestió de correcció, és que no podem comparar la delinqüència a Espanya, malgrat que hagi pujat una mica.
El tipus de delinqüència.
El tipus ni el volum. Un quan va a viatge per Llatinoamèrica, per exemple, jo que conec bé...
Pel proper dia.
Colòmbia, conec bé...
Colòmbia no, però Venezuela?
Venezuela.
Caracas i Girona, per milió d'habitants, hi ha tanta diferència? Pregunto, eh?
Molt, sí, moltíssima. Sí? Moltíssima, i sobretot per al tipus de delinqüència, eh? O sigui... El problema no és aquest. Jo no voldria... Jo volia dir, primerament, que hi ha un recolzament, però és evident que Venezuela té una economia que a llarg plaç és inviable. I aquest és el problema. I que països com l'Equador... Jo estic totalment d'acord amb les ajudes que hi ha a les universitats públiques a Venezuela. A l'Equador, per exemple, l'Equador té ara un programa molt més competitiu, o sigui, amb unes beques per estudiar doctorat que són molt millors que les beques europees. Tot allò prové del petroli. I jo prefereixo que aquests estats com l'Equador facin la inversió en universitats públiques que no en armament o en altres coses. El que jo volia era veure, diríem, que des d'un punt de vista, diríem, pròpiament d'economia viable, l'economia venezolana no és viable. I...
No, estic totalment d'acord, jo no sóc un partidari. Ni molt
no, no, i jo reconec, per exemple, que és molt bo per la població venezolana aquestes ajudes que ha servit. Ara bé, això serà en els preus actuals del petroli. El problema és que venim d'una devaluació del 30%, de fa 4 dies, i l'economia té un deute importantíssim en Venezuela. Aleshores, això és mantenible? Aquest és el tema.
Tot va pensar que no.
Tampoc és mantenible la...
Anirem parlant sobre Venezuela en els propers programes, perquè tindrem tema, segur, com molts d'altres a Llatinoamèrica, o les reaccions dels països propers. A mi m'agradaria, abans que se'ns escapi el temps, parlar d'una dada que vostès parlaven també com a influent en el cas de Venezuela, com és l'atur. Un dels èxits que portava a Chávez, d'alguna manera, a tenir l'èxit que tenia, era mai més ben dit, era les baixades de l'atur. Hem registrat, tenim les últimes dades de l'atur a Catalunya, que puja una vegada més en 3.359 persones. Arribem ja a 665.000 persones registrades a Catalunya a l'atur. Una dada que va en augment i que ja està batent uns rècords històrics. I aquestes dades es contrasten amb la tassa d'atur de França, per exemple, que també estan escandalitzats a França, però que estan un 10,2% i estan escandalitzats.
Sí. El punt de partida és un altre, és evident. No?
Ja. De tota manera, Catalunya ha estat històricament una de les àrees de l'economia espanyola amb més baixa tasca d'atur. El que estem visquent ara és una cosa excepcional. Fa un moment, en el tema de la tertúlia, primer, el tema de les dades, perquè això té a veure amb una polèmica que hi va haver i que jo crec que encara no s'ha tancat, que és la polèmica en el Rossell sobre les dades de les oficines d'ocupació, del Servei d'Ocupació.
Evidentment, les dades sí.
Són del Servei d'Ocupació. Mm-hmm. Jo crec que encara quan surtin les de l'EPA del primer trimestre encara seran pitjors. I jo crec que la metodologia de l'EPA és millor que la del Servei d'Ocupació, que és un servei de...
Hi ha més volatilitat.
Sí, hi ha una més volatilitat. El Servei d'Ocupació, a veure, hi va haver un període, jo me'n recordo, als anys 90, que la lluita política d'aquest país sempre s'utilitzaven, quan estava governant el Partit Socialista, utilitzava unes xifres del Partit Popular per fer el discurs i una altra. I es va arribar a un acord que tenim un bon instrument estadístic, que és l'enquesta de població activa, que és molt representativa a nivell regional, que dona moltes dades i a més que fa una definició de l'atur molt més precisa, i jo crec que jo em quedaria en aquesta xifra. I encara diré que les xifres que sortiran, les properes xifres de l'EPA, no les conec, però jo penso que seran pitjors encara que aquestes.
I què cal fer? Senyor Melo, senyor Pons, clar, perquè seran pitjors, seran una miqueta millors, en qualsevol cas són dramàtiques.
Jo suposo que el gran problema és veure quin és el motor de reactivació, quin és el motor i en quins recursos compta. I aquest és el drama sense solució d'aquests darrers temps. Vull dir, evidentment, si no hi ha possibilitat de capitalització, si els sectors econòmics que fins ara havien fet de gran motor estan paralitzats, estic pensant en tot el sector de la construcció, doncs realment és difícil que l'economia torni a repuntar, torni a avançar.
Senyor Melo.
Bueno, donar recetes ara en un minut és difícil, no?
Però això és el que fem aquí.
Ja. M'atreveixo. Ara
la meva recepta serà que crec que no hi ha recepta pels propers mesos. Crec que no hi ha recepta perquè no hi haurà liquidez. Tothom té previsions que pugi l'atur. Si un es passeja pels polígons industrials, queda espantat perquè hi ha moltes empreses a Jogannaus, es ven... N'hi ha que treballen amb economia submergida. Llavors, jo crec que les previsions... A dir que hi haurà una recepta, doncs, pot ser que una part del sector públic treballi menys hores, però no ho veig amb el sector privat en pocs mesos, amb la qual la tendència serà que el mercat no pot absorbir tota la feina. La gent o se'n tindrà que anar a un altre país o tindrem que canviar molt les coses aquí i tindrem que baixar impostos, entre altres coses, però tot això no serà.
Aquest és el punt que m'agradaria arribar, perquè justament la Comissió Europea demana a Espanya que pugi l'IVA d'alguns dels productes i alguns impostos sobre carburants. Mm-hmm. De moment, De Guindos descarta aquesta pujada. Com veuen la pujada o la baixada d'impostos?
Aquesta jo crec que és la senyal de que la gent que ens escolta tingui clara que s'apujaran. Sí. Si el Luis de Guindos i el Montoro, perquè clar, a Itàlia tenen el... Com se diu que ha pujat ara el Grillo, no?
El Pepito Grillo.
Tenen el Pepito Grillo i nosaltres tenim el Montoro.
Bepe Grillo.
Bepe Grillo i nosaltres tenim el Montoro. És a dir, quan si diuen que no, amb tots els respectes...
Tracta ben el senyor Grillo.
No. Ah, exacte. No, jo... Llavors, segur que s'apujaran. Per això et dic que jo a curta no ho veig. Jo... És necessari, tots els països tenen el 23, de fet, molts països d'ells.
Sí.
Nosaltres estem al 21.
No, jo crec que la comissió ha demanat altres coses que el Rajoy no està disposat, perquè és una qüestió electoral, que és el tema de les pensions. Mm-hmm. El tema de l'allargament de l'edat.
És que poques coses més queden, no?
No, jo, el que passa és que jo sí que estava mirant aquí les notícies...
No, això jo crec que està afectat.
No, està afectat. No, és la reducció de les pensions.
De les quatre coses que ha dit, sí. Ells han acabat. O que han dit que no, és a dir, ells han dit que de les coses propostes per Brussel·les han dit que no.
a la pujada de l'IVA i a l'augment de pensions. Llavors, el que jo dic és que estic totalment segur que l'IVA passarà dintre de 10 mesos del 21-23 i que l'edat de jubilació es tornarà a retocar, precisament perquè han dit que no. Sí. I és la política.
No, no, i es retocarà i es baixarà la remuneració de les pensions. O sigui,
com es pot activar l'economia pujant l'IVA un 23%?
Bé, jo abans... Sí, és que tenim un problema, i és que hem parlat aquí de la liquidesa. Estem ara, per exemple, en un període d'impàs financer, no? Les notícies que llegeixo aquí és que la famosa prima de riesgo ha baixat, s'ha estabilitzat, el Tresor ha pogut col·locar a un nivell, unes tasses més baixes, però això no acaba de funcionar. I jo crec que el problema és que tenim un problema de sistema productiu. Hem estat l'únic país, un dels pocs països de la Unió Europea que ha arribat a tenir més d'un 20% del PIB depenent de la construcció.
Bueno, a veure, tampoc, a veure, la gent s'espantarà. És a dir, hi ha una cosa bona, jo crec que hi ha una cosa bona, tot i que no hi vegi molts propers mesos jo, i és que els sous han baixat molt. Llavors, també hem de pensar que a curt plaç tenim, crec jo, tenim el teixit industrial, com em deia abans, destruït, costarà molt que seguirem amb l'austeritat. Alemanya no ens diu que retallem, no? Ens ho diu el govern espanyol, tampoc ho diu la Generalitat. El govern espanyol decideix retallar a les autonomies, que és qui té les prestacions. Però el govern espanyol podria dir, escolti'm, jo com a Alemanya em trec el Senat. Jo com a Alemanya no tinc un Ministeri de Cultura i traspasso la cultura. Jo com a Alemanya tinc un Ministeri de Sanitat.
A mi no em toquin el Ministeri de Cultura, sisplau.
Però, escolti'm, el Ministeri de Cultura està totalment traspassat.
Però sí que
la competència. Llavors, si es traspassa la competència, perdoni'm, el que ha de fer és traspassar funcionaris, però no tornar a fer funcionari, no? És que dupliquen. Escolti, el que duplicat és vostè, que em passa la feina, que agafo gent perquè la faci, i vostè manté la que la feia abans. Llavors, perdó, i acabo ja. I entenc que la cosa bona és que, juntament aquesta pujada d'IVA que hi haurà, la contrapart serà que baixaran les cotitzacions socials. Que les cotitzacions que fan les mútues d'accidents, aquestes baixaran. Pensem també que estan baixant tant els sous, que els sous són equiparables a Turquia. Llavors, la mà d'obra catalana i espanyola està molt més qualificada que la mà turca. Bé, encara ens queda. Llavors,
hem
a mig
de viure
plaç,
amb uns salaris més baixos i amb uns impostos més alts.
Això segur. Sí.
És que el salari és encara més baix com a conseqüència dels impostos. Vull dir, forma part del joc. Això ho deia fa temps, ara no recordo el nom, però era molt interessant. Diu, no compreu low cost perquè acabareu cobrant low cost.
Sí, senyor.
Sí. De fet, ara el que estem patint és una devaluació interna ràpidament. Ara bé, jo, de tota manera, aquestes qüestions com el Ministeri de Cultura, el Senat, això és pecat a minuta. Aquí la part important dels, diríem, del que és la despesa pública, per exemple, si hem de parlar de despesa pública, és la sanitat, l'educació, fonamentalment. Sí. És això. El que passa és que, clar, estem en un període on som més competitius. Els salaris han baixat. Hem tingut pèrdua de poder adquisitiu molt gran, perquè pràcticament... I la seguirem tenint. O sigui que això... Jo no veig aquests prospers per a l'any 2013, malauradament, malgrat que estem en un període, diríem que, per exemple, el ritme de destrucció de l'ocupació sembla
que ha baixat.
Que ha baixat, però això també...
Cada vegada hi ha menys gent treballant, més faltaria...
Exactament. No, però dic el ritme. Aleshores, clar, les empreses... Les empreses, diríem... Ara, per exemple, algunes empreses han pogut, diríem, tenir una major capitalització, sobretot per la baixada de sous, etc. Jo no sé...
Com?
No, una major, diríem... Algunes empreses, les que estan sobrevisquint, les que han augmentat la competitivitat exportant.
El tema és, hem de ser més competitius per preu salarial?
Bé, hem de ser més competitius per preu salarial, entre altres coses, perquè aquí sembla... I volia fer una reflexió. Sembla que tot l'ajust caigui sobre funcionaris i sobre treballadors, quan ni funcionaris ni treballadors han sigut els que s'han gaudit de la crisi. No? Funcionaris en tenim menys que molts de països europeus i els treballadors...
Catalunya menys encara.
I Catalunya molt menys, certament, comparat amb altres comunitats autònomes.
I els salaris, ben cert que han pujat per sobre, excessivament, i no estaven ben referenciats, perquè normalment, si no volem que els salaris pugin, haurien de ser com els països nòrdics, que estiguin en relació amb el que creixi el país, o amb la productivitat.
Mm-hmm. A mi m'agradaria, per acabar l'últim tema que comentessin, m'ha sorprès aquesta pujada, aquest pic que ha fet el Dow Jones a la borsa dels Estats Units, que ha recuperat els valors previs a l'esclat de la crisi econòmica. A què es pot deure aquesta pujada? Pot ser a Venezuela, pot ser a previsions futures en aquest sentit? El mercat s'ha tornat boig, no ens hem de fiar. Què creuen?
Una total esquizofrènia. Per una banda tenim, per exemple, que la setmana passada la preocupació era l'abisme fiscal als Estats Units, i ara estem parlant de que han recuperat, ja hem passat els nivells abans de la crisi, mentre l'economia nord-americana, és que el tema de l'atur és un tema complicat de parlar i de fer comparacions. Jo, per exemple, parlant de nivells d'atur com els Estats Units en comparació amb Espanya, ja preocupa molt tenir un 8%, quan aquí tenim un 25%, un 27%. Mm-hmm. Sembla...
Sí, als Estats Units hem de dir que també han sortit bons resultats, s'ha reduït l'atur. Sí. Mm-hmm. S'han creat més empreses, és a dir que, bueno...
Passa que en el cas dels Estats Units la protecció que hi ha al voltant del treballador, la protecció social que hi ha és molt més petita que aquí. Això fa que l'atur sigui encara més dramàtic. Aquí.
Sí, i els estímuls de la Reserva Federal són d'altre tipus.
Les conseqüències són més greus.
I vosaltres creieu que els treballadors dels Estats Units estan menys protegits amb drets sindicals que a Espanya? En aquests moments?
No, jo crec que no parlàvem de drets sindicals, parlàvem de la percepció de l'atur, dels temes sanitaris, dels temes educatius, vull dir, etcètera.
Temes sanitaris, sí, però els altres...
Sí, jo que crec que el treballador nord-americà té una altra cultura, totalment diferent.
La societat americana té.
Sí, societat.
La societat nord-americana i no podem fer aquesta comparació.
Doncs avui ho hem de deixar aquí, perquè ens agradaria anunciar un tema important, que portem mesos ja sobre aquest tema, que és l'educació, els canvis que estem veient, les lluites, les revisions sobre les lleis d'educació que s'estan imposant des de Madrid. I tenim amb nosaltres avui el senyor Emili Pons Carreras, justament expert en educació, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens explicarà una mica una activitat que fan sobre aquest tema per explicar una mica quina és la situació.
Sí, és una conferència, un debat també alhora, d'aquests que periòdicament organitza el Centre d'Estudis, i que té com a finalitat doncs, que arribi a la ciutadania un coneixement en profunditat clar, concís, de quins són els debats que hi ha actualment a la societat. Aquest està dedicat a la nova llei que ha presentat aquest ministre que s'ha fet tan famós en tan poc temps, que és el senyor Wert, equiparable només al senyor Montoro, que deia abans.
I no ho sé.
Doncs és la nova llei del ministre Wert, de la qual se n'ha parlat molt a la premsa, hi ha hagut una... S'han dit moltes coses, però ens ha semblat que ja havia arribat el moment de veure en profunditat, en detall, quin és el conflicte que s'estableix entre aquesta llei i el que és l'educació a Catalunya. Per això hem convocat a dues persones del màxim coneixement, que han treballat amb lleis anteriors i que coneixen profundament doncs, el que està passant ara, que són el senyor Joan Mateo, que és el president del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, i el senyor Alberto del Pozo Ortiz, que ara és director general de professorat i personal al Departament d'Ensenyament, però que al llarg de la seva vida professional ha conegut profundament tota la legislació en matèria educativa. Aquest debat serà el dia 19 de març, o sigui, dimarts, dia 19, a les 19 hores, per recordar-ho millor. El dimarts dia 19 a les 19 hores, en el Col·legi de Doctors i Llicenciats, que té la seva seu a la Rambla de Catalunya número 8.
Més informació, per si algú volgués...
Sí, si algú vol més informació, pot adreçar-se al web del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, 3W, tot i que no cal posar-les perquè ja no cal. Senzillament cal escriure cesocials.org i així sortirà al web nostre on tindreu tota la informació.
Moltes gràcies, senyor Pons, moltes gràcies, senyor Melo, moltes gràcies, senyor Recaño. Nosaltres ens acomiadem. Avui volem agrair al programa d'avui al senyor Xavier Martí, que ens va deixar aquesta setmana contertulià i entrevistat al nostre programa Plusvàlua. Moltes gràcies per escoltar-nos i, com sempre, ens tornem a retrobar dijous vinent de 8 a 9 del vespre al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.